Seguim i encetem aquesta tercera hora del Penedès en xarxa quan passen 6 minuts de les 11. Arrenquem ara la secció que ens apropa algunes propostes per gaudir de la cultura i de la festa els propers dies. Es tracta de la gent del detall, que avui encetem a Olèrdola. I és que al Penedès hi ha molts secrets que mereixen ser visitats. Una exposició realitzada pel Consorci de Promoció Turística en presenta fins a 10. Després de veure's en diferents municipis, ara la mostra itinerant està instal·lada fins al proper 18 d'octubre a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. La tècnica de turisme Carla Coca ens ho explica en una conversa amb el nostre company Raimon de Cara a Canal 20.
Així és, us acostem una proposta per poder fer no en un dia concret, es pot triar els dies i les hores, perquè ens referim a l'exposició que es pot visitar des del passat 10 de setembre fins al proper dia 18 d'octubre a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de Catalunya, el conjunt monumental. L'exposició descobreix els secrets del Penedès. Perquè ens pugui donar tots els detalls, conversem amb la tècnica del Consorci de Promoció Turística del Penedès, escrita com a tècnica de turisme també al municipi d'Olèrdola, la Carla Coca, qui saludem. Carla, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Raimon.
Una exposició, els secrets del Penedès, descobrir els secrets del Penedès, ens convida a aquesta mostra. Ja s'ha pogut veure en altres emplaçaments i ara arriba a Olèrdola.
Exacte, de fet l'exposició va començar ja fa, a veure, un any, més d'un any, i va fer el tret de sortir a Sant Pere de Riudebitlles i ha anat fent itinerant des d'aleshores per diversos municipis de la comarca i seguirem fent-ho mentre hi hagi espais on exposar-la. Ja ha estat a Torrelavit, ara igual me'n deixo algun, que em passa a Gelida, diria que el Pla, Sant Sadurní també, vull dir que ja ha anat fent, recorregut també.
I s'han anat mostrant a través d'aquesta exposició 10 secrets concrets.
Exacte, o sigui, l'exposició el que planteja és que des d'una petita cosa, que pot ser un secret ben guardat per algú que viu aquí, que ho sap ell perquè és un lloc que és bonic, perquè és una paraula que no es fa servir en altres llocs, perquè no, vehicular a través d'una cosa petitona, mostrar moltes de les coses que hi ha al Penedès. Per exemple, en el cas d'aquí a Olèrdola, hi ha un secret que és el que, diguéssim, el que li toca més de prop, no?, que és el secret del Víctor, que parla dels castells de frontera al Penedès, i a través de tres dels castells, que és on es va gravar el secret, diguéssim, no?, es pot mostrar tot el patrimoni vinculat als castells, a tot el tema de la marca, torres de vigilància, tot el tema medieval, i llavors nosaltres, a partir d'aquest petit secret, fins i tot hi ha un apartat a la web de Penedès que a través d'aquest secret estirem propostes que estan vinculades a la temàtica, diguéssim. Per tant, passem des d'un petit secret a un tema més gran, però que acabes tenint activitats concretes que pots anar a fer.
I entenem, Carla, que és una exposició pensada, evidentment, doncs, perquè la gent que ve de fora del Penedès doncs, se pugui descobrir tots aquests atractius, però també, segurament, molts veïns i veïnes de la nostra comarca s'hi sorprendran també de les propostes que tenen ben a tocar de casa seva i que fins ara no han estat conscients.
Bueno, a vegades no les coneixes i a vegades pues, no els hi dones el valor que tenen perquè les veus cada dia, no?, i al final semblen normals i en canvi ve un de fora i les troba fascinants, no? Bueno, una mica també ens creiem que tenim coses molt xules a costat de casa, saps? I que són ben nostres i que les hem de cuidar i gaudir també.
I ara funcionant bé aquesta mostra allà on s'ha pogut veure, comentaves aquests municipis, Torrelavit, Sant Pere de Riudebitlles, el Pla, ha despertat l'interès?
Sí, de fet, totes han anat tenint visitants. Ara no tinc aquí dades de visites, diguéssim, però sí que ha anat fent gràcia i sobretot a vegades és més curiós, no?, per qui és d'un lloc que té un secret que es veu que és d'allà, o que s'han fet les fotos allà al costat, no? Bueno, fa més gràcia, no?, o desperta una mica més l'interès. El que sí que jo animo a la gent, que això no sé si i bueno, animo a la gent, diguéssim, que dintre de l'exposició del Penedès Secret, de fet aquesta va tenir origen en la capta de secrets que es van fer al Bijàs, al Cabejàs, a través d'entrevistes, etc. Vull dir que al final es va parlar amb el territori, diguéssim, perquè proposessin secret, a part del que, el coneixement que hi ha des del Consorci, i van arribar... el resultat de tota aquella feina, no? van ser aquests 10, però n'hi podrien haver més. Llavors, el que sí que hi ha en aquesta exposició itinerant, i que de fet hem anat recollint algun secret més en aquestes pobles en els que ha estat exposat, que allà qui vagi s'animi, perquè tenen unes butlletes i una bústia, on si hi ha algun secret seu que volen compartir, el poden escriure i ens el deixen allà, que el tindrem en compte potser per properes accions.
Perquè entenem, entenem que el concepte és no només ser espectador, sinó també convertir-se en anfitrions de la destinació. Demanar un pas més, no?, al visitant, al veí.
Clar. Exacte. Sí, al final tots som visitants i turistes, a casa no ho és, però de fet ho fem tots, de voltar i veure món, no?, més a prop o més lluny, i al final que tu et rebin... No, els del lloc on visites i puguis parlar amb ells i et puguin explicar, o si vas perdut et guiïn, o si, saps, tinguin coneixement, això ja passa a ser un estat, ser anfitrió, com tu dius, i de fet millora molt, molt, molt la teva experiència com a visitant en un lloc, perquè et sents molt més ben acollit.
Doncs insistim, aquesta exposició a la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, el Penedès Secret, no ho diguis a ningú, en horari d'obertura de la Seu d'Olèrdola de dimarts a diumenge, de 10 del matí a les 8 del vespre, això serà fins al 30 de setembre, i ja després a partir del dia 1 d'octubre fins al dia 18 l'horari serà fins 17:45 de la tarda per veure aquesta mostra que, insistim, ha elaborat el Consorci de Promoció Turística del Penedès. Aprofitem l'avinentesa que tenim conversant. Carla, ens podies també anticipar algunes de les coses que ja esteu preparant i ja es poden anunciar que heu elaborat en el que és el coneixement específic del patrimoni d'Olèrdola. Què teniu entre mans?
Bueno, de fet fa un temps ja vam, no, ja vam explicar o ja vam fer alguna notícia, no, de que havíem preparat nous itineraris per fer a peu, que això sí que està disponible a la web i que si algú té ganes de caminar, fer els 7 cims d'Olèrdola o fer, no, una ruta per tots els pobles o per un, etc., n'hi ha de diferents dificultats, no, i de, amb diferents interessos, no, i que cadascú potser pot trobar la seva, que en aquest sentit pot ser una bona opció, però també volia aprofitar, ja que estem també parlant, com dius tu, per recordar a tothom que hi ha moltes activitats programades aquesta tardor vinculades a visites guiades, sigui que les organitzin des de part, des de l'Ajuntament o des del MAC mateix, que són molt interessants. Vull dir, recordar que queden aquests dos últims divendres de vins al MAC, s'acaben, que poden fer la gent la visita, i a la tarda, diguéssim, quan acabes la visita, si vas, la visita de tarda, entre 17:45 i 18:00 pots fer una copa allà al MAC per acabar de la visita, no?, amb calma i, la veritat, molt agradable. Després, que també, si volen, ja et dic, tot això tenim a la web de l'Ajuntament, a l'agenda, però que també hi ha tot el tema de les passejades guiades pel parc. Tenim aviat la del Pla dels Albats i també hi ha la visita guiada de la ciutat medieval al cor del Penedès. Són activitats guiades que ens ajuden a descobrir molt més tot el que és el jaciment i tota la història que hi ha hagut en el turó, no, de Sant Miquel, que ha sigut estratègic i que, bueno, ha tingut molta importància en moltes èpoques i que val la pena redescobrir. Hi ha més, però tampoc no cal que faci la llista, que qui vulgui anar o qui tingui el dia disponible pot mirar-ho i ho trobarà.
Doncs aprofitem això per prendre nota i anar agendant totes aquestes activitats interessants per descobrir aquests racons d'Olèrdola. Carla Coca, tècnica de turisme, membre de l'equip del Consorci de Promoció Turística del Penedès. Gràcies per atendre'ns, enhorabona per la feina i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
I d'Olèrdola fins a Sant Sadurní, on aquest dissabte el Festival en Veu Alta hi fa parada. Per conèixer tots els detalls, tornem a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, explica'ns aquesta darrera proposta.
Doncs Sílvia, com bé dius, aquest dissabte tindrem no una, sinó una triple cita del Festival EVA aquí a Sant Sadurní, ja que la proposta de la que parlarem tot seguit es fa en tres passis. Es tracta de passat, present i futur de Can Guineu i la coneixem de la mà del Marc Soler i l'Edu Malet. Molt bon dia, nois, què tal, com estem?
Bon dia.
Hola, bon dia.
Abans de començar a parlar d'aquesta proposta, que ens expliqueu què hi podrem veure aquest dissabte en aquests tres passis. Edu, un dels nous actors del Festival EVA, no sé com ho estàs vivint en un any cultural com aquest, amb tants canvis, no? Començar aquest any, com ho estàs vivint? Explica'ns una mica.
Doncs bé, jo no m'esperava pas que això aparegués a la meva vida, perquè, bueno, jo no he estat mai en un festival d'aquí, de la nostra terra, no? De Sant Sadurní o del Penedès i tal, i em fa bastanta il·lusió quan m'ho van proposar, no sabia en què, de què es tractava i tal, perquè bàsicament no havia anat a veure tampoc aquesta obra. I quan el Marc m'ho va dir, pues vaig pensar que bueno, és un teatre que és social, és reivindicatiu i que crec que és necessari ara mateix.
I què ho ha anat fent durant els darrers dies, com abans de dissabte? Com estan sent aquests últims dies abans de posar-ho tot en marxa?
Bueno, estem ultimant els detalls. La veritat és que, bueno, tampoc hem tingut... Jo tinc poca disponibilitat perquè també estic assajant una altra cosa i jo he fotut una mica els assajos, la veritat. Però tot i així, jo crec que la cosa està anant, o sigui, ben en popa.
Marc, per entendre una miqueta aquesta proposta que després explicarem, també ens toca entendre una mica tot el projecte que veu engegar fa... Ara m'ho diràs tu bé, no sé si any i mig, dos anys aproximadament.
Sí, exacte.
Al voltant de Can Guineu.
Sí, la veritat és que fa temps, fa un any i mig, com tu dius, vam començar a posar fil a l'agulla per crear una associació per poder portar un projecte al poble per utilitzar l'espai Can Guineu, la casa pairal tan important que els MIR, diguéssim, tenien, i que després de passar a mans privades la va comprar l'Ajuntament i volem reivindicar un ús cultural, social, per Sant Sadurní, que creiem que li fa molta falta. I aleshores hem crescut i estem treballant per fer això, per portar aquest projecte a una participació ciutadana que el govern de Sant Sadurní es va comprometre a fer, el que passa que en temps de pandèmia s'ha aturat tot una mica, tota l'administració. Però creiem que es farà, estem treballant en això, i a més volíem fer diferents actes, diferents vermuts, hem anat fent cosetes, i una de les coses que també volíem fer, i hem fet l'1 de desembre de l'any passat, va ser Passat, present i futur de Can Guineu, que és una obra de teatre, de petit format, diguéssim, que, diguéssim, posa sobre la taula diferents sortides d'aquest espai que és Can Guineu i de la possible utilització que se li podria fer. I no t'explicaré el final, però sí que més o menys passa la pilota al públic i intentem fer una reivindicació i una reflexió de què vol el poble que sigui Can Guineu. Perquè al cap i a la fi és un edifici municipal que nosaltres creiem que tenim el deure, d'acord, de participar-hi i decidir què podem fer amb tot això.
Després també li preguntaré a l'Edu que ens expliqui una miqueta més, però... Marc, una miqueta, com us pugeu al carro de l'EVA, que justament aquest any Sant Sadurní havia sigut sempre al pal de paller del festival en veu alta, i justament aquest any l'Ajuntament de Sant Sadurní va decidir, en la situació actual, doncs no col·laborar amb l'EVA, però sí que tenim aquesta proposta que arriba de la vostra mà.
Precisament creiem que és per aquest motiu que creiem que nosaltres hem de reivindicar que la cultura és segura, que es poden fer actes culturals i que hi podem accedir, i diguéssim, i que tothom amb les mesures de seguretat i realment estar sota el paraigües de l'EVA ha sigut molt beneficiós per nosaltres, perquè ens han donat moltes facilitats, molta informació, diguéssim, les reserves es fan via mail. Vull dir que precisament per aquest motiu havíem de reivindicar que sí, que podem fer cultura, que Sant Sadurní hauria de tornar a participar del festival, que realment era un lloc molt important, que es feien molts actes, i aquest any només tenim aquest petit tastet, però estem molt, molt, molt agraïts i molt contents de participar-hi. I precisament, ja et dic, reivindicar la cultura de Sant Sadurní, que és segura. A més, ho fem aquí, Cal Calixto, un edifici modernista preciós al mig del carrer Diputació, amb unes vidrides que realment se trenquen el cor cada cop que les veus, no? Cada cop que es puja per l'estació, és preciós. i volem això, aquest espai tan bonic, el pati de Cal Calixto, fer l'obra.
Després parlarem d'aquest edifici també emblemàtic de Sant Sadurní, parlarem dels tres passis d'aleshores, de com poden accedir a aquestes entrades, però agafo el fil de la cultura segura, perquè aquí el Penedès en Xarxa, sempre que podem, parlem de la cultura segura. Edu, tu com a actor suposo que també reivindiques el fet d'aquesta cultura segura i la importància, no, d'apropar-se a la gent i que puguin gaudir d'aquesta cultura en un any que, si sempre es necessita la cultura, aquest any jo crec que més que mai.
Sí, aquest any, sí, bueno, per tothom ha estat molt complicat, però pels actors, per la gent que vol viure de l'art, doncs jo penso que encara més. I ara, bueno, sé que han obert, han posat un 20% més, crec que és un 70 o així, que han pujat un 20% l'aforament, i això, bueno, això ho celebrem tots els actors i actrius i tal. I sí, és necessari, és important. Penso que una societat sense cultura està al borde de l'abisme, no? No pot prosperar, no pot avançar. I és necessari que es faci aquí sense dormir, també.
Explica'ns ara sí, Edu, com és una miqueta, com és aquesta obra, perquè ens puguem fer una idea. El Marc ens explicava abans una pinzellada, no? Però volem saber-ne una miqueta més, i segurament la gent que ens estigui escoltant, que estigui interessada a venir, o que poder pensi que, bueno, ho fan a Sant Sadurní i no ens interessa, doncs poder, amb el que els expliquem, potser sí que els interessa venir aquest dissabte aquí a Sant Sadurní.
Jo penso que és una obra que abarca com tot el públic, perquè quan tu et poses a pensar en la generació que estem ara, sempre, bueno, és com que has de pensar en el llegat que ens han deixat, en l'ara, en l'actualitat, i també hem de pensar en el futur. Aleshores, és una obra com molt completa, en el sentit de que tens en compte tot, el que ha passat, el que està passant ara i el que acabarà passant. Per tant, és com tot el recorregut, la fletxa, que de la història, diguem, acaba com... comença des d'un inici, que van ser els nostres avis i tal, la nostra generació, que és ara, i el futur, que acabarà sent. I llavors és com intentar portar tot això a l'espai cultural de Can Guineu.
Mm-hmm. Obra curteta, Marc?
Sí.
Per tots els públics, com sí, ens diu l'Edu.
I tant.
Important, no? De vegades sembla que quan diem teatre, ai, o va destinat pels nens o va pels adults, però sembla que les dues coses no casin, no?
No, i realment crec que és una obra que és per tots els públics, i també hem d'ensenyar als nens a que ara ens toca decidir nosaltres, no? I que els nens també agafin aquesta responsabilitat de la cultura de Sant Sadurní és del poble de Sant Sadurní, no és de ningú més, i l'hem de gestionar nosaltres, i nosaltres hem de prendre decisions. I crec que algú, l'obra, diguéssim, es respira a aquest sentiment de dir és que el futur serà el que nosaltres vulguem que sigui. No hi ha ni més ni menys, i nosaltres hem de decidir, ens hem de responsabilitzar de les nostres decisions i de dir, volem que això sigui per aquí i ho defensarem. I és més o menys una miqueta aquesta essència que es respira a l'obra de vale, venim d'aquí, tenim tot això, i ara estem aquí. I què fem perquè el futur, diguéssim, sigui el que nosaltres volem o el que alguns volen que sigui?
Una mica, no?, posar la pedra sobre el taulat de tota la població, i que al final l'Eva, el que pretén l'essència del festival Eva, sempre és una mica remoure consciències i anar una miqueta més enllà del que és la cultura, no?
Sí, 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 està molt bé. La veritat és que precisament el meu desig, diguéssim, és que la gent surti pensant, dient, ostres, i ara què haig de fer jo, no?, com a ciutadà de Sant Sadurní. Per mi, que surtin amb aquesta pregunta al cap i que realment es prenguin decisions, crec que, bueno, missió complida, que et diríem, no?
Una proposta que, com ja és habitual a l'Eva, com hem comentat, com has comentat, arriba a Cal Calixtus, i que normalment a l'Eva sempre agafa edificis molt singulars del municipi, que és Sant Sadurní. Cal Calixtus justament és un d'aquells que any rere any es va repetint, sobretot a la Tres Bandes o en temes així particulars. Per la gent que no sigui Sant Sadurní, a part de que té unes vidrieres espectaculars i que està en un carrer que agafa molt de pas, com els hi podem explicar perquè acabin de casar, no?, el que significa aquesta obra i també el que podran estar en un edifici tan emblemàtic com és aquest?
Mira, precisament crec que quin millor lloc que fer-ho que el Calisto, perquè és, diguéssim, el retrat d'una història que expliquem, perquè també amb aquesta obra expliquem una mica què era Sant Sadurní, d'on venim, com va prosperar, com es va enriquir, com, o sigui, el seu conreu, la seva vinya, el seu mercat, la seva industrialització, l'importància de tot això. Gràcies a això, diguéssim, es van construir les cases que tenim. Tenim unes obres modernistes precioses, d'acord? Des de passant per Can Guineu, des del carrer Raval, acabant per Cal Calixto, que realment hi ha un treball de forjat, unes vidrieres, una portalada, la fusta... És molt maco. I des d'aquí, si em permets, donar les gràcies perquè sempre obren les portes de bat a bat per encabir actes culturals com aquests. Des d'aquí donar molt sincerament les gràcies. I és precisament per això que crec que és un lloc més idoni per explicar la història de Sant Sadurní, no, del que havia sigut, i donar importància sobretot al modernisme de Sant Sadurní, que crec que hem de defensar entre tots i totes i posar-nos més fil a l'agulla en aquest sentit.
Edu, Marc, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
La darrera pregunta, la del milió, perquè ens heu engrescat molt amb tot el que heu estat explicant. Les persones que tinguin ganes d'assistir-hi, com ho han de fer?
Doncs mira, és enviar un correu electrònic a espaicanguineu@gmail.com. Som l'associació Sense Cultura, que fa un any i mig que ens hem creat, diguéssim, i només accedint aquí amb aquest correu ens posarem en contacte amb ells i els direm quin pas hi poden anar, perquè ja en tenim un de ple, eh? Vull dir, sí, ja que s'afanyin perquè les entrades comencen a volar.
Quin és el que s'ha omplert?
El de les 7, el de les 7.
I queden dos quarts de 8 i 8, doncs.
Exacte, sí.
Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos i molta merda, Edu Maleta, Marc Soler. Fins ben aviat.
Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Merci. A reveure.
Minut i escaig i arribarem a 11:45 amb Adele i aquest Someone Like You. Després parlem de tele i de plataformes i arriben les fake news. Married now, I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez des de Ràdio Vilafranca. Els sindicats valoren positivament l'acord assolit amb la direcció de Saint-Gobain. Ens ho explica Lourdes Meroño des de Domènec Ràdio. Bon dia.
Bon dia. Els sindicats que representen la plantilla de Saint-Gobain, CGT, Comissions Obreres i UGT han valorat amb satisfacció l'acord tancat amb la direcció de l'empresa aquest diumenge a la matinada. Ahir dilluns al migdia van informar dels detalls finals l'assemblea de treballadors que van respondre de forma gairebé unànime a favor dels termes acordats, segons va subratllar el president del comitè d'empresa, José Alberto García. Segons Comissions Obreres, l'acord suposa donar una solució no traumàtica al conflicte i permetrà garantir la màxima ocupació possible. Queda pendent ara concretar el pla social i les baixes incentivades per a les persones de més de 60 anys. L'empresa també ha ofert una garantia de viabilitat de 4 anys de la planta de Securit en cas de cessar l'activitat. S'aplicarien en aquestes mateixes condicions als treballadors. Les condicions són millors que de les de Nissan, ha subratllat el president del comitè d'empresa, satisfet pel resultat.
Anem ara cap a Sant Sadurní d'Anoia. Laura Borràs analitza la situació política del país en un sopar tertulià a la capital del Cava. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, Laura Borràs, va analitzar divendres en un sopar tertuli a Sant Sadurní d'Anoia la situació política del país l'endemà del judici del president Quim Torra a Madrid. L'acte, presentat pel cap de llista de Junts per Sant Sadurní, Ton Amat, va servir també per donar a conèixer el nou projecte polític de Junts per Catalunya a la comarca i també a la vegueria Penedès. Durant l'acte, Borràs va recordar els presos polítics i va definir l'exili com un escenari de repressió, a més de destacar la persecució a Torra per haver col·locat una pancarta al balcó del Palau de la Generalitat. Persecució per part d'un estat que no diferencia, segons Borràs, entre la dreta i l'esquerra política.
Seguim a Ràdio Vilafranca. Arrenca un nou curs a l'Escola d'Enoturisme amb la voluntat de respondre a les necessitats del sector. Aquest dilluns es van reprendre les classes a l'Escola d'Enoturisme de Catalunya ubicada a l'antiga estació enològica de l'Incavi. Ha arrencat la tercera edició del cicle formatiu de grau superior de guia, informació i assistència turística especialitzat en enoturisme. Enguany el centre s'ha adaptat a les mesures fixades per les autoritats sanitàries en el marc de la situació sanitària actual pel coronavirus. A més, s'ha reforçat l'entorn virtual d'aprenentatge que ja tenien habilitat abans de la pandèmia. Més enllà del cicle de grau superior de guia d'enoturisme, modalitat dual, també han engegat dos cursos de formació contínua que també pretenen respondre a les necessitats del sector. Per exemple, ofereixen uns mòduls d'anglès i francès, un curs online d'innovació en producte i també una formació de creació de la marca a les xarxes. García remarca que aquest context d'incertesa pot ser una bona oportunitat per formar-se. Acabem explicant-vos que l'Ateneu Mugenc programa aquest dissabte un espectacle presencial d'improvisació teatral amb el grup Impro Hecatomba. Raimon de Cara, Canal 20 Ràdio, bon dia.
Bon dia. L'espectacle s'ha programat a les 7 de la tarda de dissabte al pati de la Capella Romànica de Sant Cugat de Moja. L'aforament està limitat a 40 persones i en funció de les inscripcions prèvies es podria programar una segona representació. Els Impro Hecatomba improvisen a partir de frases que escriuen els espectadors. Per Jaume Navarro, director de la companyia, els espectacles teatrals han de ser presencials.
Que quan va esclatar tot això del Covid ja ens vèiem abocats a reinventar-nos, intentar fer una mica de teatre online, però no funciona. El directe, el presencial, és molt més efectiu. De moment, això de teatre virtual, teatre online, és una cosa que ho vam intentar, es va fer, però bé, ens vam donar compte de seguida que el resultat final no era igual.
Les inscripcions es poden fer a l'adreça de correu electrònic ateneumugenc@gmail.com. Les entrades tenen un preu de 3 euros pels socis i de 5 pels no socis. En les inscripcions tenen prioritat els associats a l'entitat.
Penedès en xarxa.
Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal presenta un programa històric per reviure les cançons de sempre. Para que no me olvides.
T'espero els festius amb aquest punt del dial perquè recordis amb mi aquelles cançons inoblidables que formen part de la teva vida.
Para que no me olvides.
Para que no me olvides. Tots els dissabtes, diumenges i festius de 9 a 11 del matí a Canal 20 Ràdio. Para que no me olvides, edita i presenta Joan Enric Vidal.
Nuestros abrazos y nuestros besos.
A la Creu Roja hem activat el major dispositiu humanitari per a fer front al coronavirus. Més de 4.000 persones voluntàries atenen les necessitats bàsiques d'alimentació, higiene i medicaments de gent gran, famílies, infants i persones sense llar. Si pots, col·labora amb el pla Creu Roja Respon. Ens fas falta, ara més que mai. Informa't al web creuroja.org o al telèfon gratuït 900 104 971.
Si vols seguir tot l'esport català, escolta cada cap de setmana En Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, esport adaptat. Tots els marcadors, les històries, els protagonistes, els mites i les joves promeses. L'actualitat i la realitat del nostre esport, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre, només aquí, a la teva ràdio local.
Des d'Olèdula, el bressol del Penedès.
Són 7 els minuts que passen de 11:45. I un dimarts més parlem de tele, parlem de plataformes i de pantalles, del que s'hi cou amb el nostre expert, el Carles Gala, que ens acompanya cada setmana. Bon dia, Carles.
Hola, molt bon dia.
Avui toca començar parlant dels Emmy, Catifa vermella i glamour, tot i que la cerimònia ha estat virtual i molt diferent.
Sí, ha sigut força diferent. De fet, vèiem doncs, que els actors, els actrius, els tècnics estaven a casa seva o estaven a oficines o estaven a llocs, però tot era bastant virtual, les connexions en directe. De fet, un moment puntual fins i tot va connectar amb la Jennifer Aniston, amb la Rachel de Friends, i fins i tot allà, en aquella escena, va aparèixer doncs, la resta d'actrius de Friends, la Courtney Cox i la Phoebe, que ara no sé com es diu, doncs totes tres, i de fet els fans de Friends doncs, van veure en allà una possibilitat de fer el remake, no? De fer aquell capítol famós que diuen de si el faran o no el faran, i de fet va ser un dels moments clau i de ser un dels moments quasi diria més comentats de Twitter d'aquesta gala dels Emmy. Una gala que, a més doncs, d'això, de ser una gala virtual, que va ser un repte que jo diria que van superar força bé, doncs més enllà d'això diríem que aquesta 72a edició dels Premis doncs, ha sigut més àgil, més ràpida i que al cap i a la fi doncs, també hi ha hagut moments en què la política i el moment social dels Estats Units doncs, ha arribat, especialment en temes contra el racisme i també proclames doncs, davant d'aquestes eleccions del mes de novembre de Trump.
Quines sèries són les grans guanyadores d'aquesta 72a edició dels Premis?
Doncs jo crec que hi ha dues claríssimes. Una és Succession, és una sèrie d'HBO, que justament et diré que vaig començar ahir a veure-la. I és una sèrie que doncs, els dos primers capítols que he vist ja m'han enganxat, Succession.
Today we make it happen.
You're the man, Mr. Roy.
So, you got a deal?
I'm not letting you Neanderthals in to raid my company, Daddy's boy.
What the?
You want to bump the offer another point? Do you want to call your dad?
Do you want to call your dad?
Son, business is a competition. You're trying to be
weak, conflict averse.
And I'm concerned you might be soft.
The only way he'll respect you is if you try to destroy him.
I'm not saying I would make a better CEO. That's unsaid?
It's not unsaid when you say it. This is my vision. We go for it. Me and you.
Take over.
We revolutionize.
In with the new guard.
Well, I'm not so sure.
What do you have against me?
You lack killer instinct. You're wet, you're green, you have addiction
Wait,
issues.
That's enough.
I don't think all that. I'm just trying to be Dad's voice.
Excellent impression. Bravo.
Explica'ns de què va. Quina és la trama de Succession?
A veure, Succession, estem parlant d'una família propietària d'un grup de comunicació immens, diríem el gran grup de comunicació dels Estats Units, que en aquest sentit, doncs, el pare, que té ja a prop dels 90 anys, doncs, ha de fer la successió d'aquest negoci, i de fet una mica la història va per aquí. És a veure, doncs, aquesta família propietària adinerada, que viu una vida, diguem-ne, doncs, de riqueses impressionants, aquestes baralles internes per aconseguir el poder, eh? I aconseguir, aviam, qui és el que s'emporta la propietat d'aquesta empresa de comunicació. Jo he vist dos capítols i, de fet, ja va sobre això i realment, doncs, m'ha agradat molt. O sigui, aquesta sèrie de Succession, que HBO ja té dues temporades, doncs ha sigut, diguem-ne, el relleu de Joc de Trons, i una sèrie que fins ara, doncs, el seu protagonista o un dels seus protagonistes, que és el que, diguem-ne, fa, diguem-ne, el fill petit, que és el que podria ser el nou hereu, doncs també ha guanyat el premi, que és el Jesse Armstrong, i explica aquestes batalles, doncs, d'aquesta família, eh? Una sèrie que a més, el Jeremy Strong, perdó, que interpreta el Kendall, que és un dels protagonistes d'aquesta sèrie, també va guanyar el premi millor actor, i per tant, doncs, des d'aquí recomanar-la. No sé si Sílvia l'has pogut veure o no, aquesta sèrie.
No, me'n recordo que n'havies parlat en alguna ocasió i em va agradar la trama i està a la llista de pendents.
Doncs te la recomano, eh? Jo, de fet, ahir m'hi vaig posar i sí, sí, que és una sèrie d'aquestes que jo estic segur que ens enganxarà i que funciona. De fet, és una sèrie que si guanya, en aquest cas, els Emmy, i crec que és totalment merescut. Diferent al que jo crec que és amb el tema de la sèrie còmica, que és Schitt's Creek, que és una sèrie que jo, de fet, havia vist. He vist alguns capítols, ara ja fa uns quants anys, perquè crec que porten ja unes temporades, bastantes temporades. És una sèrie que aquí s'està emetent a través de Movistar Plus i que és una sèrie, al final, de també uns adinerats, una gent que té moltíssims diners, cada cop i volta, no recordo ben bé el per què, però s'arruïnen i han d'anar a viure a un hotel de mala mort d'un poble que s'anomena Schitt's Creek, que justament aquest poble és d'ells. O sigui, ells van comprar aquest poble, eren tan rics, que van comprar també aquest poble perquè els hi feia gràcia que aquest nom en anglès sonava com la traducció seria com riu de merda, entre cometes, i els hi feia tanta gràcia, els hi feia tant de broma aquest nom del poble que van dir, doncs saps què? El comprem. Però ho van comprar en plan en potència, no? Fent mofa. I justament és el poble on hi acaben anant, un cop es queden arruïnats, i doncs, el poble el rep doncs, potser no de la manera que ells es pensaven que el rebrien, i a partir d'aquí és tota aquesta història de la família, amb uns personatges molt característics, que viuen doncs, en aquesta ciutat, en aquest poble, i tot el que va passant. No sé com ha anat evolucionant aquesta sèrie, però sí que et diré que jo després de veure dos o tres capítols vaig dir, doncs mira, fins aquí. No crec que sigui tampoc la sèrie de la vida. No? I de fet, molts crítics, si aquests dies hem anat sentint el que parlaven d'aquestes sèries, diuen el mateix, no? És una sèrie canadenca, que bé, que està bé, però que de cop i volta li han donat una sobrevaloració impressionant i que, per tant, doncs bé, està bé que vagi guanyant, però jo segurament per davant posaria altres sèries. Tot i així, es van portar moltíssims premis, aquesta sèrie. Per tant, Schitt's Creek, també guanyadora dels Emmys.
Immigration?
Revenue.
There are people here from the government.
Phoebe, it's crazy. People are just like taking our stuff.
Leave your finances to me, said son of a bitch.
There's a very small amount set aside for you and one asset the government has allowed you to retain.
The kids.
The children are dependents, Moira. You bought a small town in 1991.
I bought that as a joke for my son.
You can live there for next to nothing until you get back on your feet.
Carles, a quin canal la podem veure? A quina plataforma?
Aquesta la podem veure a Movistar Plus. És una sèrie que ja fa uns quants anys que l'emeten i per tant ja la podeu recuperar totes les temporades.
Dos grans sèries que destaquen d'aquesta 72a edició dels Emmy, Succession i Schitt's Creek, tot i que aquesta no tant.
Ah, pel meu gust, eh? Potser hi ha algú que és superfan, però poca gent hi ha.
Dues sèries que ho han patat, busqueu-les i jutgeu. I anem per les estrenes, per les novetats?
Sí, perquè Apple TV Plus, recordeu aquesta plataforma d'Apple TV, que té molts pocs continguts, que de fet té molt poques sèries i pel·lícules en obert, però les petites, diguem-ne, continguts que podeu trobar, n'hi ha algunes que estan molt bé. Eh? La setmana passada us parlava de Ted Lasso, que és una sèrie còmica que en aquest moment està emetent-se també a Apple TV Plus i que està prou bé. I divendres s'estrena també una producció, que en aquest cas és la primera que Apple TV fa i que és una sèrie que no està escrita o no està rodada en anglès, i s'anomena Teheran. En aquest cas parla de la història d'espies d'un agent israelí i que intenta destruir doncs, un reactor nuclear iraní. Una història que també podreu veure a Teheran en aquest Apple TV.
You have 47 minutes. Stay in communication with me. Do what you have to do. I will be home by tomorrow afternoon.
یه اتفاق به هم افتاده.
یه مأمور موساد وارد ایران شده.
اسرائیلیات میخوان یه کار بزرگ بکنن.
The coast is clear. Take care of the package.
I'm in. Copy that.
همین امروز میخوام گیرش بندازم.
اینو پیدا کن.
The cops are here. We have to get out.
I'm almost done.
יתחיל את הפריצה הפיזית.
דיגה כי עשתי.
The mission is burned. They're on to you now.
מה המחילות שלה?
אז מסוכן עכשיו. ג'וי נדרם ברם.
פעת ישב. מדון קיים כעדה נגי ישראלי אני צ'י.
I will get you out. I'll do whatever it takes.
Però corxo mi cuore.
Una nova sèrie que estrena Apple TV Plus aquest divendres i que engruixirà aquest catàleg una mica minso. Per cert, he vist una de les propostes d'Apple TV, The Morning Show, amb la Jennifer Aniston, i m'ha agradat, eh? Es fa veure bé, té bon veure.
És una sèrie que està molt bé, de fet, d'aquí poc arribarà també la segona temporada, potser en un mes i mig, més o menys. És una sèrie, la de The Morning Show, que, de fet, des d'aquí també l'hem recomanat el seu dia, que la gent, sobretot professional del món de la comunicació i no també, està molt bé, funciona bé. Jo crec que al final és una sèrie que Apple TV hi va apostar moltíssim i això es nota també.
I un dels actors, un secundari, s'ha endut un Emmy. Ha rascat poc, només un premi.
Sí, però bé, són d'aquelles sèries que ja saben que no van a grans públics, que és potser més minoritària, però crec que, bueno, al final Jennifer Aniston també fa un bon paper i tot funciona, tot gira bé en aquesta sèrie.
Ens portes una altra estrena i aquesta sí que ha generat molta expectació perquè darrere hi han 3 anys de treball.
Sí, és aquesta sèrie que la setmana passada, quan acabàvem la secció, ja us anunciàvem que estiguéssiu alerta perquè és una de les estrenes d'aquesta temporada i, de fet, el dia 27, que jo diria que és diumenge, no? Si no m'equivoco, diumenge s'estrena Pàtria a HBO. És aquesta sèrie que parla sobre la ETA i que parla no només de l'ETA, sinó també de com va afectar, diguem-ne, la societat basca el fet de que existís aquesta banda terrorista i com la policia va intentar també desfer o intentar que no hi hagués aquesta banda terrorista. Veurem una relació que, de fet, està creant polèmica ja a hores d'ara, perquè, diguem-ne, que no sempre l'ETA fa de dolent a la sèrie, diguem-ne. Els personatges que formaven part de la banda terrorista doncs es veuen també com han sigut maltractats per la policia i es veu també algunes escenes que et posen, diguem-ne, des de l'altre punt de vista. Tot comença el dia que ETA anuncia l'abandonament de les armes i Vittori, que és un dels personatges, es dirigeix, diguem-ne, al cementiri per explicar-li a la tomba del seu marit que Chato, assassinat pels terroristes, ha decidit tornar al poble on van viure tota la vida. I és un cop aquí, quan arriba doncs, el Vittori, que altera doncs, aquesta falsa tranquil·litat del poble i a partir d'aquí doncs, comença una història una mica rocambolesca, que de fet és el que ha viscut el País Basc durant aquests últims anys, perquè és aquesta doncs, història, diguem-ne, de històrica, no? Al final del terrorisme, no? De gent que ha estat encarcelada, gent que ha sigut sospitosa i que ara viuen tots junts en un mateix poble petit, i a partir d'aquí doncs, comencen aquestes històries i veurem com és Pàtria a partir d'aquest diumenge a HBO.
Cada setmana un capítol que s'anirà penjant a HBO, però he llegit que Telecinco també la tindrà més endavant.
Sí, és possible. Això sí que no tenia aquesta informació. És possible que Mediaset hagi participat en el rodatge i que en aquesta nit tingui drets per emetre-la després. També.
Això passarà diumenge i aquesta nit Catalunya aixeca el taló.
Sí, avui Catalunya aixeca el taló, és el programa que emetran aquest dimarts. A partir de la setmana que ve començarà el Sense Ficció habitualment els dimarts, però avui a les 10 doncs TV3 emet aquesta gala de Catalunya Aixeca el Taló 2020, un acte que tradicionalment obre la temporada teatral a tot el país, i aquesta edició, la 19a, la presentaran Sílvia Abril i Antonio Díaz, el Mago Pop, des del Teatre Victòria de Barcelona, i està marcada per aquesta crisi de la Covid-19 que també ha afectat l'activitat teatral i les activitats culturals en públic, tot i que ahir teníem bones notícies en aquest sentit, de que hi haurà la possibilitat que hi hagi més quòrum, i en aquest sentit doncs, esperem que es tornin a omplir, que sigui a mitges, els teatres, i avui veurem el que ens espera.
Estem massa temps tancats. Ara és hora d'aixecar el taló.
Omplim els teatres.
Gala Catalunya aixeca el taló a TV3, dimarts a la nit.
Uns teatres que, mica a mica, es van omplint, que han tornat a reobrir la gran majoria aquest setembre i, com deia el Carles, tenim aquesta bona notícia sobre la taula que coneixíem ahir, que augmenta l'aforament de sales teatrals, de cinemes i de sales de concert. Per tant, tot i que no és al 100% encara, sí que mica a mica van guanyant espectadors i van esgarrapant, perquè si no les han estat passant molt, molt magres i n'hi ha moltes que es troben en dificultats. Hi haurà molta màgia, no?, suposo, amb el Mago Pop. La Sílvia Abril ja sabem de quin peu calça, ha fet unes quantes gales, és una teatrera, i amb el Mago Pop al costat doncs no faltaran els trucs i la màgia.
Segur que no, segur que és una d'aquelles gales que seran entretingudes, que veurem espais i fragments de les obres teatrals que ens esperen, i per tant doncs una gala, com totes les gales, a vegades són una mica llargues, però sí que en aquest sentit doncs veurem contingut interessant. Dir-te també que a HBO estan preparant també, ja que parlem d'obres de teatre, el pas a la televisió d'obres de teatre típiques de, diguem-ne, que hem pogut veure últimament al teatre espanyol, especialment doncs, per exemple amb una sèrie que s'anomena Escenario Cero, que és una sèrie doncs, antològica produïda i protagonitzada per Irene Escolar, i aquí doncs, veurem això, veurem obres de teatre passades al món de la tele, i de fet són 6 obres que s'han seleccionat i que a partir d'aquí doncs, anirem veient-les com les han versionat en món televisió. Per tant, anirem explicant-les quines són les que van arribant, però la gent que li agradi molt del teatre que sàpiguen que HBO també veuran obres de teatre passades al món de la tele, que no sempre han funcionat, però suposo que sent HBO estic segur que ho han fet d'una manera que funcionarà i que tindrà una versió més televisiva que no pas teatre.
Totes les iniciatives que ajudin la cultura en aquests moments complicats són benvingudes. Ja estarem a la White. I tens una última recomanació, una última estrena?
Sí, de fet, després del desastre del programa concurs que es deia El Muro i que presentava Àngel Llàcer i que, a més, va provocar un canvi de graelles a la televisió espanyola amb els programes informatius territorials que van haver de canviar. Doncs justament això, la televisió espanyola vam dir que elimina aquest programa de la seva graella i a partir d'ara estrenen un nou programa, en aquest cas de gastronomia, que s'anomena Como Sapiens, que és un programa de gastronomia i diuen que no és de cuina, i presenta Miguel Ángel Muñoz.
Como Sapiens, ese nuevo ingrediente de las mañanas de la 1. Miguel Ángel Muñoz conducirá este magazine de gastronomía.
¿Qué es la gastronomía? Cultura. Viajar. Contar historia. Contar anécdotas. Conocer a personas, personajes. Para mí es como pasarlo bien alrededor de una mesa. Está siendo una experiencia muy, 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 muy divertida. Es un programa muy diferente, en este caso lo conduce un actor, está rodeado de un montón de compañeros, Elena Furiase, Tania Yaseda e Íñigo Urrechu van a estar acompañándome también el plató, cada uno en una sección diferente, todo rodeado de una dinámica de reportajes alrededor de toda España, donde vamos a conocer lugares, historias, sitios muy especiales.
Y otros muchos colaboradores, como David Bustamante, Fernando...
Aquesta veu, Carles, t'haig de confessar que no m'anima massa a veure Como Sapiens.
I amb aquest to, oi?
Sí, sí,
doncs,
sí.
Doncs en principi no s'ha vist ni cap pilot ni res de moment del programa, només han fet aquesta roda de premsa d'explicació, i per tant, a partir de dilluns de la setmana que ve, dilluns dia 28 de setembre, a partir d'un quart de 3 de la tarda, aquest programa Homo Sapiens. L'avantatge que tenen és que la gastronomia i la cuina a aquesta hora del migdia sempre funciona, més que un concurs. Per tant, entenc que ja, per una banda, només pel tema ja ho tindran més fàcil.
Doncs prenem bona nota perquè, com cada dimarts, hi ha moltes propostes i recomanacions que ens fas i ara estarem atents a anar triant les nostres i anar-les comentant amb tu. D'aquí una setmana ens retrobem. Carles Gala, moltes gràcies.
Adéu-siau, que vagi bé.
Penedès en xarxa.
I com acabem els dimarts? Doncs jugant a les fake news, i podeu jugar des de casa o des de la feina amb nosaltres. Lourdes, què ens dius avui?
Molt bon dia de nou. Ja estem tots preparats. L'Armand, la Eli, ja està, la Sílvia i el Toni, que estarà pels controls i pels whatsapps. O sigui que anem a veure si us penseu que aquesta notícia que us porto avui és certa o falsa. I és que, a partir d'ara, Salut Pública recomana que les relacions sexuals siguin en espais oberts i que, en cas d'Eli, t'estic notant aquesta rigüeta, ja sé què vol dir, i que, en cas de que tinguem relacions amb espais oberts amb altra persona, que, sobretot, tinguem el telèfon d'aquesta altra persona. D'acord? També l'Agència de Salut Pública recomana no fer petons a la gent amb qui no es conviu, és a dir, si tenim sexe amb una altra persona que no convivim, que no és del nostre grup estable, no li fem petons i que ens limitem a la masturbació individual i al sexting. Què és el sexting? No ho sé. És a dir, jo sóc massa vella ja per aquestes paraulotes. Vale? Aleshores, us expliquem. Estan dient de no anar al parc als nens, que segons com es posi al pati últimament, doncs segurament ho prohibiran, però podem tenir sexe. És a dir, això no és un problema, ¿vale? Però sobretot a l'aire lliure, que corri l'aire. El tema de no fer-se petons és perquè la Covid es transmet per via respiratòria i a partir d'aquí doncs, vaig explicar-vos com heu de tenir sexe si és amb persones que no conviuen amb vosaltres, sobretot important. Recomana que sigui el sexe en espais grans, oberts i ben ventilats i deixa clar que és important tenir les dades de contacte de l'altra persona per fer un seguiment en cas que fos necessari. És a dir, imagina't que et poses malalt i en aquestes, doncs, amb qui has tingut sexe? Almenys que tinguis el telèfon. El nom no cal, però el telèfon, important. Més coses. Com pots saber si una parella sexual té Covid-19 o no? Doncs és convenient preguntar-li a les parelles si han estat diagnosticades de Covid-19 i si tenen o han tingut símptomes en les dues últimes setmanes. Important, sobretot, ja us dic, el telèfon, el nom no importa, el telèfon important i sobretot també preguntar-li, doncs, això. A més, la Salut indica a l'Institut quines pràctiques sexuals es consideren segures, que són aquelles que no impliquen contacte físic. Per exemple, la masturbació individual, el sexting o bé mirar vídeos eròtics. O sigui que a partir d'aquí em direu si és veritable o és falsa.
El sexting no és una cadena de televisió?
Sí, crec que sí. La Sílvia diu que és veritat. L'Eli?
També, jo l'he llegit, aquesta, Lourdes. Ja saps que jo llegeixo coses rares.
Sí, és bé, hauré d'enviar-ho.
És una mica friqui, l'Eli. Ho llegeix
sí,
tot.
Sí, sí, sí.
Armand, és veritat, és mentida?
Si dos diuen veritat, jo dic que és mentira per portar la contrària.
Per portar la contrària,
Armand. Gràcies. Doncs és veritat, va sortir a RAC1 com a mínim és curiosa, però sí, és certa, totalment.
Apa, doncs vinga.
Déu-n'hi-do, bona manera d'acabar aquest dimarts. Gràcies, companys, demà hi seguim.
Fins demà.
Adéu-siau.
Adéu.